Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Són les 11 i 6 minuts del matí i és un plaer estrenar temporada d'aquesta secció tan i tan participativa, la que més del programa, el català al carrer. Una secció que torna, com sempre, gràcies a l'ajuda, a la complicitat del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Als estudis de Ràdio Vilafranca tenim la Teresa Casanelles, la seva conductora i artífex. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Quants dies?
Molts, eh?
Vam fer alguna cosa telemàtica a les acaballes de la temporada passada, però, clar, parlem de 6 mesos.
Sí, no sé què era, el maig o el juny, ja no me'n recordo.
Però el juny devia ser.
El juny, potser sí.
Sí.
Però, clar, ja fa temps. Queda molt lluny, ja, eh? Les coses no han canviat tant, però bé, com a mínim ho podem fer. Jo puc ser aquí als estudis de la ràdio, que ja és una mica diferent, eh? Que fer-ho per telèfon o per alguna altra via.
I torneu a fer classe presencial, sí. Que això sí que és un canvi en majúscules.
Sí, també, clar, també vam aturar les classes al març, es va aturar tot, les classes presencials, vam continuar amb els cursos virtuals, i ara, justament aquesta setmana, hem tornat a engegar d'una altra manera, també, amb canvis.
Tot el procés d'inscripció, de matrícula, dels cursos de català d'aquest curs 2020-2021, ha anat de forma telemàtica?
Tot, sí. Sí.
Això és un canvi important.
Cada setembre-octubre, quan comencem el programa, ens preguntes quines novetats hi ha. Doncs, a vegades n'hi ha poquetes, però aquest any hi ha moltes de novetats. I una és aquesta. Ja per començar, les inscripcions als cursos s'han fet en línia, a través de la web. De fet, és un projecte que ja hi havia, el Consorci ja tenia de fa temps, i que, com ha passat en molts llocs i en molts àmbits, doncs això ara s'ha hagut d'accelerar. Ha anat així d'una manera una mica precipitada, començar a fer inscripcions en línia, però bé, ens hem sortit, tot a través de la web. Només nosaltres atenem encara en cita prèvia, no tenim l'atenció pública oberta, la porta oberta, sinó que s'ha de demanar hora, i només resolíem els problemes o dubtes que hi havia. Però, de fet, tot s'ha fet en línia, i, de fet, ara aquesta setmana hem començat les classes presencials i sembla que ha funcionat bé, perquè els alumnes han vingut, estaven inscrits i no hi ha hagut problemes ara a l'hora de començar. Els que hi ha hagut, vull dir, els hem anat resolent. I també fins i tot el que han fet, que també és novetat, són les proves de col·locació en línia.
També?
També, perquè, clar, fins ara qui no sabia el nivell que havia de fer havia de passar pel servei a fer una prova. Doncs ara, tot i que també n'han fet algunes presencials, però la majoria ja les han fet també en línia, les hem corregit nosaltres, hem donat el resultat, i així ja es podia fer la inscripció també a través de la web.
I com evites la trampa en línia?
Doncs mira...
amb bona fe, no?
Sí, no, clar, trampa, de fet, si fas trampa te la fas a tu mateix, perquè si t'estàs posant en un curs que no és el teu, no te'n sortiràs i encara perdràs més temps si és que el que volies era anar ràpid. Vull dir que confiem que les persones el que volen és aprendre i realment saber quin nivell tenen per poder millorar el seu nivell de català. És que els cursos virtuals són així, que has de confiar, doncs, que qui està fent aquell curs realment ho fa ell, perquè si ho fa una altra persona, doncs mira, és ell, és aquella persona que deixa d'aprendre, no? Això també és una altra novetat, que oferim molts més cursos virtuals.
Heu augmentat l'oferta.
Sí, l'oferta presencial ha quedat reduïda només als cursos bàsics i inicials, i llavors tota la resta, intermedis, suficiències, el C2, tots aquests es fan virtualment. També bàsics, vull dir que qui vulgui fer bàsics virtuals també ho ha pogut fer, però com a presencials, clar, d'una banda hem hagut de reduir el nombre d'alumnes per aula, en tenim la meitat.
Clar, com són ara aquestes aules, quan hi arribes?
Clar, nosaltres teníem les aules amb uns 25 alumnes, ara en tenim 10, màxim 15, perquè
separats.
Han de ser més separats. De fet, és el mateix, doncs, posar-se gel, fer la classe tant el professor com els alumnes sempre amb la mascareta i estar, mantenir la distància. Obrir molt les finestres i a l'hivern ja veurem què fem.
Ventilar, sí. Que també ho fem aquí a l'estudi.
Exacte. I clar, això vol dir la meitat d'alumnes. Per tant, bé, en principi fem aquests nivells bàsics i tots els altres nivells més alts, doncs, ho han de fer virtualment. I també fins i tot amb aquests cursos presencials hi ha una aula virtual, ja també com fan les escoles, amb previsió que si s'ha de confinar algun grup, que és possible, doncs el curs pugui continuar virtualment a través de l'aula virtual que ja forma part del curs.
Clar, és el mateix sistema que a les escoles.
Sí,
grups
sí.
bombolla i contemplar aquesta possibilitat d'haver-se de confinar sí. durant 14 dies.
Sí. Clar, és una mica diferent perquè a les escoles passen moltes hores en el mateix grup. Aquí són alumnes que venen dues hores allà, quan surten d'aquell curs fan mil coses més, suposo, no? Llavors no els pots tenir tan controlats, per dir-ho d'alguna manera. Tots els contactes que tenen els alumnes és que poden ser molt diversos, no? No es passen 8 hores amb nosaltres. Però bé, anirem veient com funciona això. Aquesta setmana hem engegat i de moment bé, tenim els cursos plens.
La demanda ha estat semblant a la del curs passat? Hi ha ganes igualment?
Sí, moltes. És difícil de quantificar perquè és això, com que les inscripcions s'han fet en línia, a més en l'àmbit de tot el consorci, vull dir, a través de la mateixa web la gent s'inscrivia a Vilafranca i a qualsevol població de Catalunya. Per tant, és més difícil saber si les persones que entraven de quina població eren o no. El que sí que sabem és que els cursos que oferim presencials han quedat plens i que a tots els virtuals, que també són d'àmbit de tot Catalunya, doncs també estan plens del tot. Per tant, les matrícules ara ja es van tancar divendres i ara no hi ha matrícules obertes ja. Si s'obre algun curs nou perquè hi hagi molta llista d'espera, serà virtual i s'ha d'anar consultant a través de la web si hi ha alguna novetat. I si no, a partir del desembre, doncs tornarem a obrir inscripcions ja per començar el gener. Aquests ara ja estan tancats.
Si torna la Teresa, si engeguem de nou aquest Català al carrer 2020-2021, vol dir que hi ha concurs, vol dir que hi ha regal. Avui el llibre és de literatura infantil, es titula Retall de cel i ha estat escrit i il·lustrat per dues penedesenques, l'Agnès Esquirol i la Nele Pede. És un llibre de tapa dura, una preciositat, una perla per encetar aquest Català al carrer i aquest concurs. Però encara no hi anem al concurs. Hi anirem d'aquí a uns minuts perquè ara saludem l'Eli i la Sílvia Catassús que ens parlaran d'etimologia. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs com bé comentaves, avui tornem a estrenar la maquinària del Català al carrer, aquesta secció que ens ha acompanyat totes les temporades que portem de programa i a la que tornem a saludar, la que tornem a tenir aquells estudis de la ràdio és la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, què tal?
Bon dia, Eli, bon dia, bon dia.
Ara feia... abans, fora de micros ho parlàvem, eh? Mira que feia temps que no ens veiem ara.
Doncs sí, ja més de 6 mesos, oi?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí.
Doncs, com dèiem, tornem a engegar secció, aquests minutets que compartim i que descobrim una mica curiositats, anècdotes, una miqueta, descobrim la nostra llengua i no sé què... Què ens has preparat per avui?
Doncs mira, dedicarem aquesta secció, almenys unes quantes setmanes, a parlar d'etimologies, és a dir, de l'origen d'algunes paraules. Què et sembla?
Perfecte, disposada a descobrir, que em descobreixis paraules també.
Doncs avui començarem amb algunes etimologies curioses, com són les de la paraula cantimplora, espelma i treballar. Doncs bé,
som-hi, a veure.
Comencem amb cantimplora. Doncs l'origen de la paraula cantimplora, que és aquest recipient per portar-hi aigua quan sortim, quan anem d'excursió, és la combinació de canta i plora. Cantimplora. Ah. Perquè per la semblança entre el so que fa el líquid dins el recipient i el so de vegades del cant i de vegades del plor.
Mira, que si m'haguessin preguntat, si m'hagués jugat diners no els hagués guanyat, eh?
Segur que no. Doncs la paraula, continuem amb la paraula espelma. Espelma també té una etimologia molt curiosa, que és que ve de l'alteració de la paraula esperma. Sí, concretament de l'esperma de la balena, perquè antigament els ciris es feien del greix de l'esperma de la balena.
Déu-n'hi-do, dues paraules, només me n'has dit dues de moment i de moment les dues...
Són curioses,
i
sí.
I tant, molt curioses.
I avui acabarem amb la paraula treballar. Treballar també té una etimologia força curiosa i és que treballar ve de tripaliare, del mot llatí tripaliare, que vol dir torturar, I tripaliare és derivat de tripalium, que era un instrument tripàlium, tres pals, un instrument de tres pals creuats que es feia servir per torturar. I és a dir, que etimològicament parlant, si més no, treballar és una tortura.
Una miqueta tortura sí que es fa.
Sí, de totes maneres no ens ha d'estranyar perquè a l'antiguitat la majoria de la població vivia al camp i treballar al camp requeria un esforç físic considerable. És a dir, que doncs podem dir que sí que era una tortura i encara ho és per molta gent.
Els dilluns sobretot.
Els dilluns sobretot.
Tres mots, com tres paraules, com bé comentaves, amb etimologies, si més no, sorprenents, parlant d'aquesta cantimplora, d'aquesta espelma, d'aquest treballar. Anirem, com bé deies, durant les properes setmanes, descobrint altres paraules, no?
Sí, la secció següent parlarem de xandall, rebeca, corbata i jersei, és a dir, de peces de vestir, de l'etimologia de paraules que designen peces de vestir.
Ens sorprendrà tant com avui o no? Què en penses?
Crec que sí.
Doncs ho veurem la setmana vinent. Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, un plaer, com sempre, i sobretot donar-te la benvinguda a aquesta secció que restrenem aquesta temporada, després d'un final de temporada molt atípic l'any passat i d'aquest nou curs, que veurem com va. Un plaer, com sempre, de venir-te aquí als estudis i que ens expliquis una miqueta més sobre el català.
Molt bé, adéu-siau.
Ja tenim l'equip al complet, tant a Ràdio Sant Sadurní com a Ràdio Vilafranca, d'aquest Català al carrer, que avui torna i ens acompanyarà cada dimarts a les 11 i uns minuts. I el plat fort del Català al carrer és el concurs, ho sabem, aquest espai que us permet trucar, parlar amb nosaltres i jugar. I sempre hi ha algú que té més sort i, a més, s'endú el llibre cap a casa. Com us dèiem, avui el llibre és un conte infantil escrit per l'Agnès Esquirol i il·lustrat per la Nele Pede, dues penedesenques, que es titula Retall de cel, amb tapa dura, publicat per Andana, amb molta cura, que té com a protagonistes una nena o una princesa de galtes descolorides i de pell blanca i fina, que viu en un pis molt alt a ciutat i passa moltes estones dibuixant. I el coprotagonista és un nen o un cavaller d'ulls negres, com el Carbó, que en aquest cas viu al pis més baix i sempre mira en l'aire. Un dibuix sense acabar de pintar i un ocell volaran de l'un a l'altre. Aquest és el nostre regal per tots vosaltres, per tots aquells que truqueu i participeu. Tres, estrenem temporada, estrenem concurs, no?
Sí.
El tunegem una mica.
Va, fem un concurs una mica diferent, no? Al final sempre anem a parar una mica al mateix lloc, a veure, la llengua és la llengua. Però bé, el farem una mica d'una altra manera. Començarem amb aquest concurs, serà sobre precisió lèxica. Què vol dir això? Doncs farem aquí, us diré, unes parelles de paraules, bé, dins d'una frase, parelles de paraules que són correctes, per tant, no són paraules que diguis és un barbarisme, és incorrecte, no. Són paraules que si les busquem al diccionari, totes dues les trobem. Però en la frase en què les dic, doncs una és adequada i l'altra no és adequada. Només hem de trobar això, en aquella frase, quina és l'adequada. Explicat així potser pot semblar complicat, però ja veureu que és fàcil. De moment avui comencem per l'opció fàcil. Si veiem que és molt, ja ho anirem complicant. Podem començar per aquesta més senzilla.
Vinga.
Doncs va, a veure, ja us dic, dues frases que ja veureu que hi ha una paraula que canvia. La primera. Ahir ens van ensenyar el plànol de les instal·lacions noves. Aquesta és una. I la segona. Ahir ens van ensenyar el planell de les instal·lacions noves. M'heu de dir quina de les dues frases és la correcta, la que diu plànol o la que diu planell. A veure, en aquest context, quina creieu que és la bona?
Truqueu-nos a partir d'ara al 93-827-2626, al telèfon de Ràdio Vilafranca, per jugar i concursar al Català al carrer i endur-vos aquest retall de cel de l'Agnès Esquirol i la Nele Pede. Comencen a sonar aquestes trucades, hi ha ganes? Josep, bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem de català?
Bueno, bé, Déu-n'hi-do.
Et defenses?
Sí, el planell crec que és el millor, el planell.
O sigui, que ahir ens van ensenyar el planell de les instal·lacions noves, tu diries.
I tant, sí.
Doncs no, eh? No ho diries bé, no ho diries bé. Hauries de dir el plànol.
Vaja, doncs.
Sí, ara explicaré la diferència entre l'un i l'altre, eh? Però quan parles d'això d'instal·lacions, d'un projecte, d'un lloc, doncs és plànol. D'acord?
Sí, ja, doncs ara ho sabrem.
Molt bé.
Gràcies, Josep, tens el número 1 pel concurs.
Adéu,
fins una altra.
Adéu.
Adéu-siau. I saludem la Mercè. Bon dia.
Hola, bon dia.
Planell i plànol ja està solventat.
Sí.
Hauria dit planell, també.
També, eh? Veus? Sí. Mira, doncs així anirà bé perquè ho aclarirem, això, aquest tema.
Ara la Teresa ens ho explicarà, però tens dues paraules més per la Mercè?
Sí, i tant. A veure, et dic una altra frase.
D'acord.
El jurat no pot desvelar el nom dels guanyadors abans de la cerimònia. O bé, l'altra opció seria, el jurat no pot desvetllar el nom dels guanyadors abans de la cerimònia.
Desvetllar.
Desvetllar. Anem malament avui. Us agafo un fred, ja ho veig, us agafo un fred.
És el primer dia.
Bé, doncs, clar, el que tenim aquest any és que és el 50%, o l'encertes o no, oi? Doncs no és desvetllar, és desvelar.
Però desvelar sembla més castellà, no?
Desvelar. És el que a vegades ens passa, que quan les paraules s'assemblen al castellà, doncs de cop ja les descartem i ens sembla que són incorrectes.
Sí,
i no és veritat,
sí.
Perquè clar, és que català i castellà són llengües molt properes.
Yeah.
I hi ha moltes paraules que s'assemblen.
Mm-hmm.
Doncs bé, ara també us explicaré la diferència entre desvelar i desvetllar.
Mercè, com que tenim una trucada, deixem l'explicació per d'aquí uns minuts i tens el número 2 pel sorteig.
Gràcies.
A tu.
Adéu, bon dia.
Adéu, que vagi
adéu,
bé.
Adéu, adéu, gràcies.
I ara saludem l'Eulàlia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Va, Eulàlia, te'n dic una per tu, eh?
Aviam.
A veure. Diu la primera. És precís demanar els permisos abans de començar la construcció. O bé l'altra opció seria... És necessari demanar els permisos abans de començar la construcció. Què et sembla? És precís o és necessari?
Ja em diré, és necessari.
Ah, molt bé.
A la tercera va la vençuda. Felicitats,
Eulàlia. Molt bé, molt bé. És necessari. Has tingut els teus dubtes, per això?
Sí, és que és precís... És preciso, és molt castellà.
Bé, sí, de fet ja ho he dit, ja és el que deia abans, no ho hem de descartar perquè sigui més semblant al castellà, pot ser que no sigui aquesta la diferència.
És necessari, queda més de casa.
Podem dir és necessari, també podríem dir cal demanar els permisos, que és un verb molt genuí, o hem de demanar els permisos, són altres opcions. Però també, ara us ho explico una mica això, Perfecte.
Gràcies, Eulàlia, el 3.
D'acord.
Que vagi bé.
Adéu.
Hi ha més trucades, escoltarem la Nati, la deixarem concursar i després deixarem que la Teresa expliqui perquè una paraula és bona i l'altra no.
Això. Perfecte.
Nati, bon dia.
Hola, bon dia. Ben retornades.
Gràcies, igualment.
Hola, a veure, et dic una frase nova per tu, eh?
Sí, a veure. Les dues primeres les sabia, però ara veurem aquesta.
A veure, mira, quan hàgiu emplenat l'imprès, dobleu-lo per la ratlla de punts. O la segona seria, quan hàgiu emplenat l'imprès, doblegueu-lo per la ratlla de punts. Què et sembla?
Pot ser la primera?
Dobleu-lo o doblegueu-lo?
La primera?
Dobleu-lo. Doncs tampoc.
La segona, mira, veus?
Doblegueu-lo. Vols dir que no diries doblegueu-lo, tu?
Sí, podria, però com estaves dient de les paraules unes i jo dic doblegueu-lo. A més, jo he treballat en una impremta i és així.
I sempre ho has doblegat tot, no?
Sí, però m'has liat amb una de les paraules en castellà, de la primer, que sona més en una que l'altra, i pues mira, ara aquí l'he cagada, però bueno, és igual.
Clar, aquest consell no funciona en cada cas,
no m'ha funcionat, ara no m'ha funcionat.
Bé. La qüestió és que ho aclarim i que sapiguem el que hem de dir. Vale,
doncs molt bé, moltes
gràcies. Gràcies.
Adéu.
Gràcies, Nati. Adéu. Tens el número 4. A vegades ens hem de refiar...
De la intuïció.
De la intuïció, no?
Sí.
D'aquella primera intuïció.
És veritat, A veure, va, expliquem-ho una mica, perquè si no, clar, quedem amb el dubte. Comencem per aquest últim. Dobleu-lo, aquest sí que és un cas clar, que això doblar seria fer el doble d'una cosa... però en el sentit de plegar un paper o qualsevol cosa flexible per la meitat o per on sigui, doncs hem de dir doblegar, no doblar. a l'anterior, a l'és precís. Precís, com deia, és una paraula que la trobes al diccionari. Precís, precisa, vol dir una cosa concreta, molt definida, molt determinada. Per exemple, pots dir, aquest terme és poc precís. Això és correcte. Li van fer un diagnòstic precís, això també, idees precises. Però quan el que volem dir és una obligació, una cosa que s'ha de fer, en aquest cas no podem dir és precís, sinó que hem de dir això, és necessari demanar els permisos, cal demanar els permisos, s'han de demanar, no indica obligació, sinó que és una cosa definida i concreta i prou. Llavors, què més teníem? El desvelar. Desvelar i desvetllar, és veritat que sovint es confon, Em sembla que desvetllar és més correcte, però no. O sigui, desvelar vol dir revelar, descobrir una cosa. Aquí dèiem, el jurat no pot desvelar el nom dels guanyadors, no els pot descobrir, no els pot publicar. En canvi, desvetllar el que vol dir és treure la son. El nen s'ha desvetllat a mitjanit. Doncs això, que se t'acaba la son, que et desvetlles, O també té un sentit com més figurat, Despertar algun interès, doncs també pot dir se li ha desvetllat l'interès per l'art, per exemple, En aquest sentit també diem desvetllar, despertar en un sentit figurat. Però quan és descobrir alguna cosa és desvelar.
Aquest Les dues seria. Són correctes,
sí, sí,
utilitzades
sí.
En contextos Exacte. I amb significat diferent.
És això que dèiem de la precisió lèxica, vol dir que són paraules correctes però adequades en un lloc o en un altre.
I ens queda el plànol i el planell.
Exacte. Doncs plànol seria un sinònim de pla, també, de mapa, una representació plana d'un edifici, d'una ciutat, aquí parlàvem com d'un projecte, doncs podem dir, quan va arribar a Roma es va comprar el plànol de la ciutat, o el pla, o el mapa, també, En canvi, planell també existeix, el trobem al diccionari, i vol dir que és un indret elevat. Per exemple, durant l'excursió vam veure una casa dalt d'un planell, dalt d'un lloc que queda més amunt de la plana, un lloc més elevat. I planell també és la part del ganivet que no talla, o sigui, la part del darrere, l'esquena d'un ganivet, el darrere de la fulla. Se'n pot dir planell o també se'n pot dir cas.
El mànec o l'altra cara?
No, el mànec, la part contrària de la fulla, la part darrere que no talla. Doncs això també és el planell. Per tant, és una paraula que existeix, que és correcta, però en el cas de que estem parlant d'una superfície, d'un lloc, n'hem de dir plànol. Amb aquesta L final.
Costa.
No plano. Plànol.
I accent a la A.
Exacte. Llavors, clar, com que és una paraula plana, ha de dur accent a la A, perquè acaba amb L, aquesta paraula.
Aquesta potser és una errada que sovinteja.
Home, jo m'he sorprès que
no l'encertessin.
Sí, perquè em sembla que ja s'ha dit molt que planell no era correcte, però bé, és veritat que potser em sembla que plànol s'assembla més al castellà i que planell sona més català.
I aquesta és la final, que potser et fa dubtar.
Sí, sí. Clar, que també sentim molt displano, això sí, sense la L final.
Però fatal.
Però llavors tampoc és correcte, ni plano ni planell, sinó el plànol. Bé, costa una mica de dir, però és qüestió d'acostumar-s'hi.
Aquest és el concurs d'aquesta temporada, un concurs de precisió lèxica. Heu d'afinar i deixar-vos dur moltes vegades per la primera intuïció, sí. Que és la bona. Avui han participat el Josep, la Mercè, l'Eulàlia i la Nati. I, Teresa, escollim un número.
Doncs,
de l'1 al 4.
El 2.
El 2. Doncs mira, li has donat el llibre, aquest retall de cel, a la Mercè. Quan vulguis, Mercè, passes per Ràdio Vilafranca a recollir-lo. Ens retrobem d'aquí una setmana, Teresa.
Molt bé, fins
dimarts. Adéu-siau.
Adéu.
Ara les notícies de 11:45 i seguim parlant de tele i pantalles amb el Carles Gala.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Recollim a les notícies del Penedès en xarxa algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez.
L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès demana una subvenció a la Diputació per sufragar les despeses extraordinàries que ha generat la Covid-19. Ens ho explica Lourdes Meroño des de Domen Ràdio. Bon dia.
Bon dia. La Junta de Govern de l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat a petició de la Regidoria de Sanitat la sol·licitud de 20.924,48 € a la Diputació de Tarragona per sufragar les despeses extraordinàries en matèria de salut pública a conseqüència de la Covid-19. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha destinat un total de 22.241,08 € a material i serveis destinats a la prevenció, higiene i desinfecció a causa de la Covid-19. En concret, l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha destinat 22.241,08 € al subministrament de material preventiu per garantir la protecció dels treballadors i treballadores municipals en els seus llocs de feina, estors motoritzats, mampares i peus amb dosificador per a gel hidroalcohòlic, l'adquisició d'equips de protecció individual i la neteja i desinfecció d'espais municipals, com la desinfecció extraordinària dels contenidors de residus i els carrers de diverses zones del municipi durant els mesos de març, abril i maig.
Arriba la desena edició de la campanya comercial Barris Antics, Compra i Guanya. Ens ho explica l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia. La campanya de suport al petit comerç i de promoció territorial Barris Antics, Compra i Guanya celebra el seu desè aniversari i es trasllada a la tardor en els 31 municipis organitzadors, entre ells Sant Quintí de Mediona. Aquest any, més que mai, els objectius de la campanya són vitals pel conjunt de l'economia, donar suport al petit comerç i promocionar el turisme local i de proximitat. Per això, a més de traslladar-la a la tardor, altres mesures excepcionals per a l'edició de 2020 seran els premis que es gaudiran des de novembre de 2020 fins al juny de 2021. La campanya Compra i Guanya és un projecte col·laboratiu entre administracions locals, ideat, organitzat i coordinat des dels municipis, amb el suport de la Generalitat i de les 4 diputacions.
Després de 7 mesos, aquest dissabte s'ha fet un espectacle presencial a Olèrdola amb l'actuació dels Impro Hecatomba. És una informació que ens amplia des de Canal 20, Raimon de Cara. Bon dia.
Bon dia. Aquesta esperada represa d'activitat cultural presencial va deixar molt bon regust de boca. La companyia Impro Hecatomba va oferir un espectacle de gran qualitat basat en improvisar històries a partir de les frases que en entrar a l'espectacle van escriure la 40ena d'assistents que dissabte al vespre al pati de la Capella de Moja van gaudir d'aquest original muntatge organitzat per l'Ateneu Mogenc. Jaume Navarro, d'Impro Hecatomba, destacava que actuacions com les del dissabte demostren que és possible que l'activitat presencial cultural continuï.
Com aquest cas que ho ha organitzat l'Ateneu Mogenc, o ha de seguir, el teatre ha de seguir. Si els avions estan plens, els teatres han d'estar guardant les distàncies, però han de rebre públic i s'ha de poder seguir fent teatre.
Totes les frases van aparèixer llevat de la vida és vella, perquè, segons explicava la mateixa companyia, és una expressió que sempre apareix entre les propostes que fa el públic.
Acabem explicant-vos des de Ràdio Vilafranca que avui es presenta la pel·lícula La mort de Guillem a Vilafranca. L'acte l'organitza Òmnium Cultural a la Sala Sasí del Casal de Vilafranca. La Federació Llull, formada per Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i l'Obra Cultural Balear, porten arreu dels Països Catalans la pel·lícula La mort de Guillem. La Federació ha donat suport al mecenatge dins la campanya La lluita continua i vol fer arribar la pel·lícula arreu dels Països Catalans per denunciar la impunitat de l'extrema dreta, reivindicar la històrica lluita antifeixista i alertar sobre l'auge de la xenofòbia i el racisme. A Vilafranca l'acte comptarà amb la col·laboració de la plataforma Tot República i el Casal i es podrà veure a les 8 del vespre a la Sala Sasí del Casal. L'acte comptarà amb la presència d'Oriol Cortacans, productor del llargmetratge, que farà una presentació.
Són 2:45 PM. Recta final del Penedès en Xarxa d'aquest dimarts, quan saludem el Carles Gala, el nostre home de les pantalles, per parlar de tele, de pantalles, de plataformes, que s'hi cou, que hi passa. Carles, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una tardor calenta i això també es nota a les pantalles.
Sí, de fet, arriba la tardor i arriben les estrenes, arriben moltes sèries, arriben programes nous, la programació habitual que ja la tenim, diguem-ne, en marxa des de fa ja algunes setmanes, i de fet es nota, eh? és una entrada de temporades i de programes nous.
Parlant de temporades, d'estrenes, aquesta nit torna al Sense Ficció i ho fan de forma molt potent.
Sí, i de fet comencen amb un reportatge que especialment la gent que ens dediquem a la comunicació jo crec que estarà molt interessant, perquè comença aquest Sense Ficció parlant una mica de la manipulació informativa, d'aquestes fake news que circulen per internet i que realment en aquest reportatge demostrarà que té moltíssima importància, que cada cop és més important el fet de que tingui més informació, és a dir, que corre molt, molt més ràpid la informació falsa que la informació verídica, i això aquesta nit ho demostraran amb aquest reportatge al Sense Ficció. I de fet començarà amb una de les declaracions, un al·legat del president de Vox, Santiago Abascal, a favor de l'amor lliure, que és l'arrencada d'aquest documental Manipulats, que com dèiem avui, a partir de les 10:05 a TV3 inaugura la temporada de Sense Ficció TV3, i es tracta, òbviament, doncs, del que es coneix com a deepfake, és a dir, un vídeo que ha aparença de realitat però que ha sigut manipulat mitjançant intel·ligència artificial, i probablement ningú s'empassaria que aquest muntatge, però el document dirigit a Albert Elfa i Ricard Belis, que són els que han fet aquesta feina, doncs recull molts altres casos més subtils de manipulació informativa, amb exemples concrets, extrets principalment de mitjans catalans i espanyols, i des de portades de diaris que intenten ridiculitzar una manifestació amb una fotografia d'abans que comencés l'acte, fins a testimonis crítics amb la situació política catalana, suposadament escollits a l'atzar, però que en realitat militen en algun partit. Ara bé, Manipulats no és només una simple numeració de fake news sonades, sinó que també intenta explorar els motius que porten alguns mitjans o alguns líders polítics a oferir informació esbiaixada o directament falsa, i reflexions també sobre quins efectes nocius pot tenir aquesta pràctica sobre la qualitat de la democràcia i també si els ciutadans viuen en un món de ficció on la crítica és gairebé inexistent i per al governant amb poca afició, diguem-ne, la democràcia d'exercici del poder és molt més còmoda, segons adverteix això el filòsof Joan García del Muro. Un reportatge que, com dèiem, tindrà també molt d'enfoc relacionat amb el procés i com s'ha tractat de diversos mitjans de comunicació, i en aquest sentit ens veurem bastants exemples relacionats amb el procés català. Com dèiem, aquesta nit, Sense Ficció torna en pantalla amb aquest gran reportatge a partir de les 10:05.
Estoy siguiendo otra noche más lo que sucede en Barcelona y estoy indignado.
Qui hi ha al darrere de les desinformacions que triomfen a les xarxes?
Estas imágenes de mi ciudad.
Les falses notícies es propaguen 6 cops més ràpid que les reals.
Aquesta manifestació va ser un èxit de convocatòria o un fracàs?
Escolta, estem en guerra. I com que estem en guerra amb uns altres que no estan fent periodisme en estat pur, sinó que estan fent propaganda, vosaltres heu de fer el mateix.
Hi va haver un linxament mediàtic contra el procés? Alguns mitjans van dictar sentències abans que els tribunals.
Algunos colegios de Cataluña hay fanáticos capaces de aterrorizar a un niño por el hecho de ser hijo de un guardia civil. Estos hijos de su madre no pueden volver a dar clase nunca más.
¿Qui decideix quina informació rebem?
El poder olió la debilidad de la prensa. Y el Partido Popular ejerció y utilizó la crisis y la debilidad de la prensa para aplastarla.
Quan no importa la realitat, sinó el relat que construeix el poder, com afecta això els nostres drets?
Susana,
com afecta la democràcia?
Los andaluces y andaluzas no te quieren.
Manipulats, pròximament a Sense Ficció.
Aquest pròximament és aquesta nit a les 10:05. Bé, a TV3 no són mai puntuals, potser seran i 10:15, però el Carles deia molt interessant pel que ens dediquem al periodisme i jo faria l'extensió a tothom. Molt interessant veure com ens colen aquestes fake news, qui hi ha darrere, quins interessos i per què.
Sí, de fet és important en aquest sentit, a més tenir aquest ull crític per saber ràpidament detectar si allò és un fake o no és un fake i saber sobretot doncs, que la font en aquest cas és bàsica, saber des de quin mitjà de comunicació està rebent aquella informació i veure si allò ha sigut contrastat o no contrastat. Suposo que també ens donaran pistes aquesta nit per detectar aquest tipus d'informació fake.
Molt i molt recomanable. La setmana passada ens parlaves d'una estrena sonada que havia generat molta expectació, Pàtria, HBO, i aquesta setmana la tenim a Telecinco, per aquells que no estan abonats a HBO.
Sí, amb una pega, que només estrenen el primer capítol de moment, eh? O sigui, aquesta nit es podrà veure a partir de les 11 de la nit el primer capítol de Pàtria, que recordem, ahir es va estrenar a HBO, una sèrie que arrenca en polèmica, que funciona, està funcionant, i com a mínim només pels comentaris dels crítics que ja l'han vist parlen molt bé, i dir doncs, que dintre d'aquesta política d'estrenar sèries que habitualment estem acostumats a que es fan sempre doncs, en plataformes digitals, sí que és veritat que en aquest cas amb Telecinco ja ens hem trobat un parell de vegades el fet doncs, de que s'estrenen sèries de gran èxit en plataformes en obert, perquè és una manera de dir escolta, mira, us deixem el primer capítol i si us agrada, aboneu-vos i veureu la resta, no? I de fet això, de cara a les televisions també els hi va molt bé, perquè són sèries de gran qualitat i per tant ocupen una franja i tenen una audiència bona. I en el cas doncs, de les plataformes, lògicament, per ells també és una bona manera d'augmentar el seu número d'abonats. Ho van fer a Mandalorian, en el seu temps, aquesta sèrie de Star Wars, que en va emetre després Movistar Plus, i també, de fet, és una plataforma de Disney Plus, i de fet ho han tornat a fer ara amb Pàtria, i de fet ho fan al revés també, eh? Telecinco estrena algunes sèries també a Amazon Prime. Per tant, aquestes sinergies entre plataformes privades i canals de televisió cada cop ho veurem més, i en aquest cas, avui la gent que vulgui veure Pàtria, que ho sàpiguen, que han obert a partir de les 11 de la nit.
Ella ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo.
Al volver del Pagueta he visto luz en casa de esos.
Lo que nos faltaba, ser víctimas de las víctimas.
Michori, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos.
Queremos notificarle a usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA.
¿Qué quieres?
Decirte que lo siento, que no te saludo porque me traería problemas, pero que si te veo por la calle, que sepas que te estoy saludando con el pensamiento.
Todos somos parte de esa historia, ma.
Lama y tú estáis metidos en un agujero y os está comiendo la pena, y yo no quiero.
Era una buena persona y un padre de familia.
Era un opresor.
Necesito a alguien que me busque en contacto con ETA.
José Mari no está en ETA. ¿Qué va a estar?
¡Oh,
Dios,
¿qué estás diciendo,
hijo?
¿Qué quieres? ¿Que me quede en casa? ¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú? ¿El Aitá? ¿Quién hostias?
Yo no he educado a mi hijo para que mate.
Matan y les matan.
La policía está mintiendo. El Estado español está mintiendo.
¡Mentirosos de mierda! ¡Fachos de cielo! ¡Me lo van a matar!
¿Y si es él el que hace daño a los demás?
Soy su madre. Siempre lo seré. Pase lo que pase.
I a banda d'aquest primer episodi, d'aquest tastet, mira-m'hi no em toquis perquè no n'hi haurà més, si en vols més HBO,
això mateix.
Ho embolcallen amb un documental i amb una nit temàtica, no?, una mica.
Sí, de fet, a Telecinco després faran, a continuació de l'emissió, una nit temàtica a partir d'un quart d'una de la matinada, que es diu La Noche de Pàtria, que una mica és el documental que explica doncs, com s'ha fet i els diferents punts de vista del terrorisme sobre en aquesta societat basca, i de fet faran també una mica de debat. Per tant, hi haurà un programa que de fet acabarà fins a dos quarts de dues de la matinada amb aquest programa de La Noche de Pàtria. Dir-vos també que una curiositat és que aquesta vegada, fins i tot aquesta estrena de Pàtria, ho han fet amb una plataforma que no estem gens acostumats a que parlin de sèries, que és Spotify, que és la plataforma de música per excel·lència, de streaming, i en aquest cas el que fan, de fet, Spotify cada vegada més està augmentant molt el nombre de podcast, i el que fan és un podcast, que es diu Pàtria, el podcast, on explicaran doncs, una mica els secrets de la sèrie d'HBO, i ho explicarà a través de Bernardo Pajares i el creador de la sèrie, l'Aitor Gabilondo, que aniran explicant una mica cada capítol el que està passant, què ens va trobar, per què ho van fer així, una mica, doncs, de fet, cada dilluns els usuaris de la plataforma podran escoltar una nova entrega, una mica que tindrà a veure amb el capítol del dia anterior. Per tant, no deixa ser curiós, que els podcasts, que cada cop tenen més interès entre la població, doncs, també comença a haver-hi podcast de sèries concretes, en aquest cas, Pàtria, el podcast, que estarà disponible, de fet, ja està disponible a Spotify.
Hola, bienvenidos al podcast de Pàtria, la serie producida por HBO Europe en España con la colaboración de HBO Latinoamérica. Yo soy Bernardo Pajares y desde este podcast os vamos a acompañar en un recorrido por los 8 capítulos de la serie. No estoy solo, ¿eh? Aquí a mi lado está el mejor guía que podemos tener. Él nos va a llevar de la mano en este recorrido. Es el creador, productor y guionista de Patria, Aitor Gabilondo. Aitor, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Pues con muchas ganas de conversar contigo, la verdad, de escucharte, de saber más sobre esta historia de dos madres, de dos familias. Me gustaría que en el podcast nos cuentes, pues, cómo ha sido el proceso de hacer esta adaptación de la novela Patria para HBO y por qué precisamente ahora era el momento de hacerlo, Aitor.
Bueno, pues yo... Bueno, primero porque salió el libro, que funcionó también.
Això és un podcast, si no hi esteu acostumats. Aquí encara no hi estem molt avesats, però sí que és cert que altres països europeus i sobretot als Estats Units hi ha molta cultura de consumir podcasts.
Sí, de fet, cada cop més els podcasts també aquí a nivell nacional està augmentant el número d'oients i s'estan sortint podcasts de tots els temes temàtics i en aquest cas és curiós que també surtin de sèries perquè no estàvem acostumats. Hi ha de crims, hi ha de temes healthy, hi ha temes de menjar, hi ha de temes de gimnàstica, és a dir, hi ha moltíssims temes, però encara de les sèries en teníem poquets i per tant doncs està bé que a poc a poc, doncs, escolta'm, si vas a córrer o estàs al cotxe i vols conèixer més coses de la sèrie, doncs t'ho poses i vas sentint més temes d'aquella sèrie que t'agrada.
No deixa de ser una conversa entre dos dels creadors dels artífexs de la sèrie que ens expliquen una mica anècdotes, detalls del rodatge, intríngulis, si vols saber més, a part de mirar la sèrie, no?
Això mateix, sí, sí. De fet, jo crec que és una bona opció per a aquells fans de la sèrie.
I estrena en majúscula la d'aquest diumenge, Top Gamers Academy. Explica'ns què és.
Sí, de fet és una estrena que està super, super esperada, sobretot pel món dels gamers, dels jugadors de videoconsoles, de gent que en aquests moments doncs, segueix també per YouTube i per diversos canals a influencers. Per què? Doncs perquè en aquí un dels membres del jurat d'aquest concurs, entre ells hi ha el Rubius. Els Rubius segueixen milions de persones i per tant aquest talent show, en aquest cas només per temes de videojocs i de gaming, doncs tot i que ho han deixat amb una segona cadena com és Neox, que és una plataforma, bueno, és una cadena de 3 Media d'Antena 3 que està bé de saber a quin dial cadascú ho té, però és una cadena secundària. Veurem quina és la reacció, quines audiències tindran i quin seguiment tindrà sobretot a través d'internet. És un programa que tindrà gales en directe, en què s'explicaran, doncs, hi haurà els concursants que faran doncs, tot els jocs i videojocs i jugaran i suposo que s'entrenaran i tot plegat. Ho presenta Jordi Cruz, que no és el cuiner, sinó el Club Disney, el que feia el programa aquell de manualitats de Disney. I de fet, doncs, ho veurem com funciona. Fan gala en directe, comença aquest diumenge amb aquesta primera edició i és un programa doncs, que jo crec que, com a mínim, a nivell digital funcionarà molt bé. Jazz Music and the Mall hi ha darrere d'aquesta producció. I, per tant, Top Gamers Academy. De fet, ha sigut ja més d'un dia trending topic a Twitter. A Twitch, que és la plataforma on tu pots veure la gent com juga a videojocs, doncs també comença a tenir bastanta repercussió. S'han fet càstings a través de Twitch, càstings a través doncs, de plataformes on els concursants podien demostrar com s'havien de jugar i com s'havien de mostrar que controlaven tots els temes dels gamings. Per tant, escolta'm, aquí jo crec que això és una experiència completament nova i fins i tot no sabem ni com funcionarà, si serà un èxit o no serà un èxit. Això serà a partir d'aquest diumenge que ho sabrem a través de les audiències i la repercussió mediàtica a internet. Top Gamers Academy.
Si eres gamer, te digo Rubius, Willy Rex, The Gref. Si no eres gamer, te digo show, espectáculo. Top Gamers Academy, el primer talent show gamer del mundo.
El próximo domingo a las 8:30, descubre el casting de Top Gamers Academy. Y a las 9:30, en directo la primera gala en Neox.
¿Preparados?
El juego comienza en Neox.
Top Gamers s'estrena, com deia el Carles, veurem quina repercussió té, com funciona, i en canvi torna un veterà com és Jordi Hurtado i el seu Saber i Ganar. Per quantes temporades va ja?
Doncs arriba la 24a temporada de Televisió Espanyola, que es diu ràpid, eh? 24 temporades en antena aquest concurs Saber i Ganar, que a més tenim la sort que es fa aquí a Televisió Espanyola a Sant Cugat, un programa que presenta Jordi Hurtado, que jo crec que si poséssim a primera edició està igual, eh? Jordi Hurtado immortal, que tothom en parla d'ell. Doncs en aquest cas, aquest concurs, jo crec que no cal explicar res, simplement dir que arriba la 24a temporada i que això realment és un èxit brutal i ens ha deixat moments com aquests.
Almudena Saavedra se enfrenta a ese gran minuto, 1610 en el bote. A por él, Almudena, suerte, escucha Juanjo y tiempo.
El cateto de la película, ¿a qué lado estaba?
Tema.
Exploradores, ¿qué explorador y aventurero del cine buscó el Arca de la Alianza?
Indiana Jones.
Correcto, ¿quién dijo un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad?
Tema.
Exploradores, ¿qué explorador dirigió la primera expedición en llegar al Polo Sur?
En noruego es Amundsen.
Correcto. ¿Cómo se les llama a los surferos urbanos?
Skaters.
Correcto. ¿Cuántas veces llama el cartero?
Dos.
Correcto. ¿Dónde está la ciudad encantada?
En Narnia.
En Cuenca.
¡Ay!
En Cuenca.
¿Está la ciudad?
¡Ay!
Encantada, Almudena. Almudena, usted es de...
De Cuenca.
Usted es de... ¿Es de Cuenca usted?
Sí.
¿Y la ciudad encantada está?
En Cuenca.
En Cuenca. No, no passa nada, no passa nada, por favor.
Moments entranyables, com confondre sí. Cuenca amb Nàrnia quan ets de Cuenca. No li devien perdonar el tornar a casa. Doncs des d'ahir dilluns, Jordi Hurtado a la 2 amb el seu incombustible Saber i Ganar. I acabem amb una novetat que es cou, amb un spin-off.
Sí, aquesta sèrie n'hem parlat alguna vegada, us l'he recomanat, sempre us he dit que és sang i fetge i que és una mica gore, que és The Boys, a Amazon Prime, però una sèrie que, bé, és entretinguda, és per passar l'estoneta i no està gens malament, i en aquest sentit, doncs, de fet, és una de les sèries que Amazon Prime va apostar bastant i que hi creia molt en el nivell d'èxit, i de fet, la demostració està en que els números i l'audiència l'està acompanyant, i de fet amb The Boys la primera temporada la van penjar sencera, jo diria, recordo, i en aquest cas el que estan fent, de fet les plataformes ho estan fent a poc a poc, és canviar una mica la paradigma de no penjar sencera la producció, la sèrie, sinó que van fent capítol a capítol, setmana rere setmana. Van penjar els tres primers capítols directament sencers, el primer dia, i la resta l'han anat fent setmana rere setmana cada divendres. I aquesta sèrie de The Boys, que ja de fet Amazon Prime està dient que presenten ben aviat i ho volen molt ràpid perquè l'èxit de The Boys no es perdi, és un spin-off de The Boys i el que volen fer és que vagi directament relacionat amb una universitat dels superherois d'aquesta sèrie i és el que podrem veure ben aviat amb aquesta nova entrega de The Boys.
Gràcies per aquestes propostes, per posar-nos al dia. I, Carles, bona setmana i tornem dimarts que ve.
Igualment, que vagi molt bé, adéu-siau.
Una abraçada.
Penedès en xarxa.
4 minuts i arribem a les 12 i destinarem aquesta estona a conèixer una història i encertar si és certa o falsa. Són les fake news que ens porta la Lourdes Meronyo. Bon dia de nou.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs anem a veure si penseu que aquesta notícia que us porto avui és certa o és falsa. Estem tots?
Hola.
No sé si estem... Hola, Armand. El Toni també estarà. La Sílvia, vale. Doncs avui l'Eli no pot, doncs estem tu i estem aquí tots. Doncs la notícia és la següent. Aposta 20 centaus a Fórmula 1 d'Itàlia i guanya concretament 39.346 dòlars. Us explico. Com en aquest boig any del 2020 pot esperar-se qualsevol sorpresa, Ja se sospitava que aquesta competència de Fórmula 1 a Monza també tindria resultats insòlits, on el guanyador més imprevist va ser un apostador de Finlàndia. En el passat Gran Prix d'Itàlia va haver-hi sancions, errades als frens, guanyadors inesperats i grans sorpreses fins i tot entre els apostadors. Un finlandès originari de la ciutat de Tampere va fer una aposta en línia i en la seva selecció dels pilots que compartirien el podi de la victòria només va invertir 20 centaus d'euro, equivalent a uns 24 centaus de dòlar. Aquest home anònim va apostar que el guanyador seria el francès Pierre Gasly, seguit de Carlos Sainz i Lance Stroll en tercer lloc. Aquesta combinació era tan impensable que les probabilitats de guanyar eren de 166,999 a una. Encara que el pilot Lewis Hamilton era el favorit i més probable guanyador, contra tot pronòstic, la selecció de guanyadors d'aquest apostador va arribar al podi i això li va fer guanyar 39.346 dòlars en un instant. Els analistes van dir que una cosa similar havia passat el 2017 quan un home va apostar 20 centaus d'euro, però en aquesta ocasió només va guanyar, al tanto 20.734 dòlars. La següent carrera serà el Gran Prix de Toscana i potser és un bon moment per considerar fer una aposta, encara que sigui petita, en aquesta competència. A la fi al cap, ja ens hem adonat que invertir molt diner no significa guanyar milers de dòlars en una carrera.
Molt bé. Molt bé.
Tu segueixes la Fórmula 1, Armand?
Sí, sí, va ser realment espectacular aquella cursa. La segueixo una mica, però que ja la vaig veure, realment. Va ser una bogeria total. I realment el que vagi a apostar això, clar que se'ls van portar, segur. Això està bé, tindre un almanac, anar al Regreso al Futuro, no recordeu que... Que tenia l'almanac d'apostes dels anys anteriors,
sí,
i apostar
cert.
Aquestes animalades, evidentment et pot fer que sí. Jo m'ho crec, sí, evidentment, si ho va fer, l'aposta era impossible d'acertar.
Doncs va, jo que no segueixo la Fórmula 1, em fio de l'Armand i dic que per què sí, no pot haver un senyor que fes aquesta aposta esbojarrada i guanyés aquesta pasta gansa.
Doncs sí, és veritat. És una,
sí? Imagina't si arriba a apostar un euro. Imagina't si arriba a apostar un euro.
Uau, no, però és una passada, perquè dius 20 centaus, com us ha tingut que guanyaràs quasi 40.000 dòlars? O sigui, imagineu-vos.
Doncs
res. Ja anem 3-0, encara? O sigui, em vaig de posar les piles.
Ui, la remuntada serà terrorífica. Gràcies a tots dos, una abraçada. Demà ens retrobem.
Adéu.